A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
I com sempre saludem en Camil Villaverde. Camil, bon dia.
Bon dia.
Amb en Camil que comentarem les sèries de, doncs que sempre ha fet la tria. I a veure, poca broma, eh? La segona d'Andor, la sisena del Cuento de la Criada, la setena de Black Mirror o la segona de The Last of Us. És a dir que anem amb el carro gros avui.
Potents, potents, sí, sí. Clar, aquesta és una època on t'acostumen a estrenar moltes, no?, sèries potents i a part ja feia també un temps que no fèiem el programa, s'han anat acumulant i sí, sí, venim amb noms del carro gros, sí, sí.
Doncs com volem tenir temps per totes, que no se'ns mengi el temps, a les 12 comencem per el que diu en Camil o el que defineix com a l'estrena del mes.
Me fui contigo para formar parte de algo. El imperio no puede ganar.
Es una misión algo distinta.
Y si salta por los aires,
prenderá la llama.
Pero si voy a renunciar a todo, quiero ganar. Hay que ganar.
Si no hacemos frente común, nos aplastarán.
La resistencia es ridícula.
Es un arma. Están construyendo un arma. Monstruo que vendrá a por todos nosotros.
La revolución no es para los cuerdos. Estás aquí mismo dispuesto a luchar.
Los audaces aquí tienen futuro.
No ens hem atrevit a tallar-ho perquè és que aquest era un crescendo fantàstic i per tant valia la pena gaudir-lo. La segona d'Andor.
La segona d'Andor. A més són com tot de titulars, no? Aquest
tràiler,
que a més et van reflectint una mica el gran missatge d'aquesta sèrie. Recordem que Andor és com la sèrie aquesta que és com una prequela de Rogue One, que és una d'aquestes pel·lícules, no?, ambientades a Star Wars. I Rogue One t'explica una mica com aconsegueixen els plànols de l'Estrella de la Mort, que és aquesta arma que hem sentit que estan construint, l'Imperi, perquè després, en les pel·lícules canòniques de Star Wars, veiem com amb aquests plànols doncs, Luke, Han Solo i tots aquests aconsegueixen destruir l'Estrella de la Mort.
Mm-hmm. I llavors, spoiler.
Exacte, spoiler. Andor és una mica la prequela d'aquesta pel·lícula, no? De com aquest personatge tan carismàtic de Rogue One, Cassian Andor, aquest, no?, lluitador de la resistència, de la rebel·lió contra l'Imperi, doncs li han donat aquest background, aquesta història, on el veiem com es converteix des d'un, no?, un lladre...
Sí, un lladregot de poca monta.
De poca monta, sense gaires principis i preocupat per trobar la seva germana, i com entra en aquesta resistència contra l'Imperi i com va adquirint doncs, consciència de, no?, de la importància d'aquesta lluita. I està bé perquè és potser la sèrie, tothom li diu, no?, la més adulta de Star Wars, perquè realment aquí tots els problemes, totes les intrigues no es resolen a cops de sabre làser, no?, sinó que és un tema més de informació, espionatge, i veure una mica, a mi el que més m'agrada també de la sèrie és veure una mica com és el dia a dia, com s'imaginen que és el dia a dia en aquesta galàxia, però el dia a dia des del funcionari que va a l'oficina més anodina, fins a, no?, a com funciona l'economia, com funciona la política, és com veure realment com funciona aquesta societat, no? No tant l'aventura de l'espai i dels Jedi, que aquí no en surt cap, sinó veure aquest dia a dia. I en aquesta segona temporada, recordem que a Disney vam comentar, crec, el darrer programa que estrenava tres capítols, diguéssim, entongades de tres capítols, en comptes d'estrenar un per setmana, perquè així arribava a estrenar tota la sèrie abans del 31 de maig per poder optar als premis, als propers premis Emmy.
D'acord.
I crec que ha estat un encert, perquè realment ja sona com una de les sèries de l'any i m'estranyaria molt que no es dugués cap, uh-huh, cap premi.
Jo he vist el primer, en Camil diu que n'ha vist més.
Sí, em queden dos. Estic
I
ja,
per tant, estic i que a... la cosa va...
Sí, la cosa va cap a dalt. Continuen, a més, no només s'estrenen de 3 en 3, sinó que hi ha, com a la primera temporada, petits arcs de 3 capítols en 3 capítols que d'alguna manera van tancant. Uh-huh. Recordem que la primera, jo què sé, és una sèrie que a vegades sembla d'espies de la Guerra Mundial, no? De la resistència francesa contra els nazis. Després hi ha una trama que és com una mica de drama de presons, de sí, com escapar d'una presó, després de com fer un atracament perfecte, doncs, a robar una cosa a l'imperi. Aquesta barreja de gèneres, doncs, aquí continuen amb aquesta subdivisió, no? En petites subtrames de 3 capítols cadascuna on barregen diferents gèneres, però al final és, no, la gran lluita de la resistència, de la rebel·lió dins de l'imperi per acabar amb ell. I també reflecteix una mica aquí, i aquí està l'encert també de la sèrie, no, de reflectir una mica la realitat actual política, no, on regims com Estats Units, no, on aquesta deriva autoritària que hi ha, i doncs com es pot lluitar contra això. I llavors s'ha convertit en una sèrie, doncs, que té moltes ressonàncies amb la política actual, antitrumpista i antifeixista, i per això és una sèrie de la que s'està parlant moltíssim.
I amb escenaris reals.
Sí, això és una altra cosa que comenten i que és veritat. Normalment moltes sèries de Star Wars es roden amb un gran plató que li diuen The Volume, que és com tot pantalles blaves, per entendre'ns, o verdes, no? On els actors, pues, estan allà enmig i després tot s'afegeix per efectes digitals. I aquí, en moltes de les, dels, no? dels ambients de la sèrie, estan rodats en llocs reals, en escenaris reals. I crec que això encara ajuda més a transmetre aquesta sensació de realitat, no? O de proximitat, no? Que potser amb Star Wars, pues, ho veus amb una mica de... Ho passes bé, però és una mica de distància, no? Una galàxia molt lejana, i aquí la galàxia molt lejana en realitat podria ser la nostra, no? I jo crec que aquest és un altre dels encerts d'Andor, a part del seu repartiment, els diàlegs són magnífics, els personatges, per exemple, el d'Stellan Skarsgård, que és com, uh-huh, com el cap de la resistència, però que és un tio que no és el bo, és un tio que ell ho diu, que s'ha hagut d'atacar les mans i convertir-se una mica en el seu enemic per lluitar contra ell. Hi ha aquesta cosa, no?, de... èticament grisa.
Exacte.
I que té un monòleg, aquest monòleg del final de la primera temporada que val per tota la sèrie pràcticament. Doncs aquests personatges els anem coneixent més, i jo crec que al final és, pues, si no la millor sèrie de Star Wars, fins i tot entre les pel·lícules, per mi, del millor que s'ha fet en l'univers de Star Wars.
Un dubte, el planeta o la ciutat em sembla que es diu Shangri-La o així, que és on fan la festa al principi.
La boda aquella, sí, Shandria.
Shandria, sí, alguna sí, cosa així. Aquelles muntanyes del fons, és Montserrat, allò? Ho sembla, eh?
Sí, sí.
Vaig pensar, ostres.
Sí, té aquest rotllo, no, de massís.
Sí.
Això ja no ho sé.
No ho saps, vale.
Però, bueno,
no,
podria ser tranquil·lament una inspiració.
Una localització d'això, doncs, d'anar a buscar, perquè és que dic, ostres, que si sembla Montserrat, allò. Bé, en qualsevol cas, Andor, falten això, els últims capítols per estrenar?
Jo crec que ja estan tots estrenats, sí.
Doncs ja la poden veure sencera, si volen, a Disney Plus, d'acord? Vinga, segona, perquè no ens volem entretenir més, segona d'avui.
Estoy en una app de citas.
Estás inmunodeprimida. No puedes acostarte con extraños.
Se trata de cómo me siento y quiero sentir cosas. Estas son tus fotos de perfil. Ponme ojos de... Me encanta hacerlo y es lo que quiero.
La diferencia entre ser la amiga divertida y ser la cuidadora es que tienes que estar ahí cuando sufre.
Perdón, ¿podría atender a mi amiga?
Por supuesto.
¿Eres un payaso?
Doncs Disney Plus, que també, és a dir, no ens movem de Disney Plus, ens estrena Dying for Sex,
sí, sí. Estem sentint, no?, el tràiler amb aquesta musiqueta, és potser, no?, ens dona aquesta aire de comèdia, ella que vol tenir cites, i és una comèdia, entre moltes cometes, Però el punt de partida de la sèrie és que el personatge protagonista, aquesta noia que es diu Molly, doncs li diagnostiquen un càncer, segurament terminal. I llavors, què és el que passa quan a ella li diagnostiquen? I una mica és la història d'un personatge, doncs, que ha estat casat amb una persona que tampoc, vull dir, molt grisa, que tampoc li ha portat res, que a nivell sexual doncs té unes quantes mancances, i quan li diagnostiquen això, ella diu, molt bé, doncs em separo i vaig a viure i experimentar coses que no he experimentat, relacionades més aviat amb el component sexoafectiu. El títol és una mica així provocatiu, però no va per aquí tampoc.
Morint pel sexe.
Exacte, fan aquesta, no, aquest joc de paraules de morir-te per fer alguna cosa, però que és una persona que també li han diagnosticat el càncer, i està inspirada, és una sèrie que està inspirada en un podcast real d'aquesta protagonista que es diu Molly, que no li han canviat el nom, i la relació que té doncs amb la seva millor amiga, que és la que l'ajuda no només amb el tema d'aconseguir cites, de posar-te en el mercat, sinó és un dels grans suports emocionals en un moment, no, dur de la teva vida, i la relació també amb la seva mare, una relació tibant, no, a l'inici, i com tot el que li va succeint doncs les anirà apropant. És una sèrie, a més, que té protagonistes femenines molt potents. Hi ha la Michelle Williams, que ha guanyat no sé si un o dos Oscars, hi ha la Sissy Spacek, que fa de la seva mare, bueno, una sèrie de noms molt potents, i té aquest punt de dramèdia, no, diríem, d'un tema com molt dur, enfocat des d'un punt de vista doncs molt humà, molt amable, on segurament plores però també rius, i que vol transmetre aquest missatge, no, de que quan ets conscient de que moriràs és quan realment doncs, no, aprofites o ets conscient de la importància de viure.
Doncs Dying Fox for Sex, que està penjada a Disney Plus també. Tercera proposta del dia, això ja un clàssic, a la Encara Max.
For years we've been afraid of them. Now it's time for them to be afraid of us.
We need to hold those terrorist rebels accountable. They need to be reminded who they're dealing with.
We can't just let them win.
Mayday's working on a plan to kill extremist commanders. If you want to fight, then let's fight together.
God has a plan for me, and I cannot hide from his plan anymore.
We broke this country, and now we have to fix it together.
This is Gilead. The only person you should count on is yourself.
I am trying to give you a way out.
There is no way out.
How many bodies are you gonna throw in the fire? When is enough enough?
When there's no one left to fight.
We're just two lunatics going into Gilead on a wing.
Tota l'estona aquestes frases, que en el fons també com Andor. El Tyler Dandor, perquè també va, aquí va un crescendo, començant per la primera. Una vegada vam tenir por d'ells, ara són ells que tindran por de nosaltres. La de sisena i em sembla darrera, oi? Temporada de El Cuento de la Criada.
El Cuento de la Criada, sí, que arriba al seu final. És com una sèrie... És un fenomen com estrany, no? Perquè recordo les primeres temporades de El Cuento de la Criada va ser com una sèrie de la qual es parlava moltíssim, una estrena molt potent, se'n feien memes, se'n feien adaptacions, estava al debat, no? A més, avançava una mica coses que ens semblaven ciència-ficció, no? Aquesta teocràcia, que als Estats Units es converteix en una teocràcia on les dones bàsicament són esclaves sexuals, no?, dels homes, i que a mesura que va avançant el temps i anem llegint les notícies, per desgràcia, anem veient que bueno, moltes coses que semblaven ciència-ficció no ho són tant. En canvi, ha arribat, potser s'ha anat desinflant una mica a nivell... No? Cinematogràfica aquesta sèrie, i s'estrena per fi la darrera temporada potser sense el hype o el boom amb el qual es va estrenar, no? En qualsevol cas li posa el, no, el punt i final a aquesta sèrie, on la protagonista, no, l'Elizabeth Moss, que recordem a la primera temporada és una d'aquestes criades, no, que han segrestat i que doncs han de servir doncs a l'home de la seva família en tots els sentits, i la sèrie és una mica el viatge d'aquest personatge, la seva relació amb altres criades, amb la seva mestressa, i d'aquesta manera l'hem vist patir molt. A més, és una sèrie, recordo, jo vaig deixar, crec, a la tercera, perquè ja em resultava molt dur tot el que veia. L'hem vist com alliberar-se, l'hem vist fugir, i ara en aquest moment doncs, és la tornada i la venjança i el fi, o suposadament, d'aquesta Gilead, que no deixa de ser com això, uns Estats Units
distòpics
i teocràtics basats en la religió, però amb aquesta religió no tan, vull dir,
extremada.
Exacte, molt radical. És un llibre, és una adaptació d'un llibre de la Margaret Atwood del 85, i de fet durant la temporada també tendirà una sèrie o deixarà una sèrie de cables que recollirà una nova sèrie que prepara també Max, de Testaments, que també està basada en un llibre d'Atwood i d'alguna manera relacionat amb aquest món, amb aquest univers distòpic que planteja la novel·la.
Doncs El cuento de la criada, sisena i darrera temporada, qui ho hagi seguit tot i que hagi aguantat tot el que li passa...
Sí, perquè és dura, és dura, és dura. Hi ha escenes que recordo de parar, de dir, no, és que no puc.
Doncs molt això, dura. És a dir que anava a dir no després de dinar. Sisena, com dèiem, i darrera temporada. Vinga, ara sí que canviem de plataforma i ens n'anem, no podia faltar, Netflix.
Bienvenido de nuevo.
¿Listo?
Sí. 3, 2...
Y acción.
Las llaman drogas psicotrópicas. Alteran tu estructura neuronal. La mente es un ordenador. De repente, ya no solo eres más receptivo, te conviertes en un receptor.
I la sèrie més distòpica de totes les distopies és el Black Mirror, 7a temporada.
Sí, sí, estava pensant en això, no? En com és potser el signe dels nostres temps aquest tipus de sèries, no? I que diu molt de la nostra societat, de que moltes de les grans sèries, i ara també pensava no només El cuento de la criada, Black Mirror, Westworld, no? Hi ha un munt de sèries, Watchmen, que aborden aquesta distopia, aquest món que no és però que podria ser, no? Black Mirror potser a més va ser d'una de les pioneres, i estem parlant de la 7a temporada, i segons el Charlie Brooker, que és el seu creador, el britànic, diu que per ell n'hi hauran més, perquè recordem també que no és una sèrie amb una trama, amb una sèrie de capítols lligats, sinó que són cada capítol és una història que comença i es tanca, i totes, que poden ser molt diferents, però que totes d'alguna manera doncs aborden la relació entre l'home, la tecnologia, no? I quines poden ser aquestes conseqüències en general
dolentes.
En general, sí. Aquí les
sí, perquè com... és que clar, cada capítol de Black Mirror que mires et quedes més atrapat de dir ai, ai, ai.
Sí, sí, perquè a més és graciós, perquè ara veus potser alguns de la primera temporada que et semblaven com bueno, i dius, pues, no estem tan lluny.
És que la intel·ligència artificial, per exemple, s'havia tractat a Black Mirror.
Exacte, i en aquest sentit, en aquesta temporada, és un dels grans temes, a més, és no, el tema que a qualsevol lloc que anem veiem i ja parlem, sentim a parlar d'això, tot i que la gent encara no entenguem ben bé què és, doncs la intel·ligència artificial és un dels grans temes d'aquesta nova temporada de Black Mirror. A més, sentíem la musiqueta, no? Aquesta versió del Dream, a Little Dream, d'això de la difuminació entre el món real i virtual, no? Uh-huh. I això és una de les grans temàtiques que aborda aquesta temporada de Black Mirror. Per primera vegada també es fa una espècie de seqüela d'un dels capítols, vull dir, a la quarta temporada hi ha un capítol ambientat doncs, amb una base militar que és virtual. I en aquesta darrera temporada doncs, els mateixos personatges i el mateix món el recullen amb una altra història. Fan aquests petits guinyos no? A la seva pròpia mitologia. I bueno, una sèrie que sempre, sobretot al principi, jo crec que va trencar molts motlles, també crec que va ser una de les primeres sèries que va fer un capítol especial on tu podies decidir, no?, al final, o com avançava el protagonista. Vull dir, és una sèrie que sempre li ha agradat aquests reptes, que potser ja no és tan trencadora o no, ja no ens resulta tan sorpresiva, evidentment, després de 7 temporades com a l'inici, però que si no tots, sempre deixa algun capítol que et quedes com, no? Com amb una sensació entre com ai, 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 angoixa,
sí, tens un punt,
fascinació.
És angoixant, sí, sí, és angoixant.
És una mica com el, com es deia aquesta sèrie de, que feien a TV3 dels 50, ara no recordo, la Dimensió Desconeguda,
ah,
no?
Sí, 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 sí.
El que era a la pel·li dels... Ai, a la societat dels 50, que tractava molts temes que els hi preocupaven, no? Aquesta, el món postnuclear, els alienígenes, tot això. Doncs això és una mica també una sèrie que dona aquesta sensació, et deixa aquest sentiment, però al voltant dels temes que a nosaltres ens preocupen actualment, que són això, no? Com lidiar amb aquest avenç exponencial de la tecnologia i com afecta les nostres vides.
Ara, cap acaba bé, eh?
No, cap acaba bé.
Acaba bé.
I li han criticat també aquest no sé com dir-li, no sé si dir-li odi, però crítica, o sigui, no veure-li també la part positiva. Vull dir, la tecnologia ens ha facilitat moltíssimes coses, no? I tot, en realitat, des de la roda, és tecnologia. Uh-huh. Però aquesta visió com molt negativa del món tecnològic, que també entenc que fa una mica de Pepito Grillo, de dir, molt bé, però sí, vigileu.
Bueno,
perquè...
Exacte, és a dir, ens manté en alerta.
Exacte. I ens dona aquest aire. Acabes de veure un capítol i és com, mal rotllo, vols deixar el mòbil ben lluny i fer alguna cosa, a l'aire lliure. Però bueno, sempre una sèrie sempre interessant i que promet que continuï.
Black Mirror, setena temporada, potser continua a Netflix. Vinga, ara anem a la plataforma d'Apple, Apple Plus.
¿Qué tal los niños?
Ah, están bien.
¿Tu mujer?
Ex-mujer.
Bueno, tengo una mala noticia. Estás despedido.
¿Qué? Visto desde cierta perspectiva, la vida se reduce a una serie de decisiones interconectadas. La casa, el coche, las cosas. Y preguntarme cómo coño todo pudo salir tan mal, tan rápido.
¿Alguien te ha dicho que hablas mucho?
Bueno, perdí mi monólogo interno y a mi mujer casi al mismo tiempo.
¿Qué tal, Coop? ¿Estás bien?
¿Vosotros?
Puedo decir que me encanta vuestro divorcio tan amistoso.
Hola.
Hola.
Sí.
Cuesta cada vez más. Tenemos que fingir que no pasa nada.
Quiero saber cuánto tiempo podré vivir con lo que tengo.
6 meses, máximo.
He estado pensando. En estas casas hay todo tipo de cosas que nadie echaría de menos durante un tiempo o nunca.
Un rico pierde su trabajo, tiene problemas de liquidez y empieza a cometer pequeños hurtos. No es destreza, es estupidez.
O desesperación.
Es la primera verdad que dice.
I a partir d'aquí ja tenim la trama. Vicios ocultos.
Vicios ocultos, sí, sí. M'agrada el tràiler perquè realment et posa en un minut en situació. No? Uh-huh. T'explica la història d'aquest personatge que és un home, no?, de negocis, d'aquest món financer, que es mou en un món de superrics, que de sobte, d'un dia cap a l'altre, pues això, se separa, la seva ex li demana diners, el fan fora de la feina, i tota aquesta vida que s'havia construït doncs, comença a trontollar. I què fa? Doncs decideix que, ja que està en aquest univers, no?, i en aquest barri d'ultra-rics, doncs es dedicarà a robar petites coses que potser, a més, segurament ni els propietaris trobaran a faltar per vendre-les i així mantenir una mica el seu estatus. El títol es diu Vicios Ocultos, que potser, no ho sé, la traducció espanyola es veu millor, el títol original és una mica els amics i veïns, no? Els teus amics i veïns, es diu així, i reflecteix aquesta crítica cap al món d'aquesta gent molt rica, que a més l'únic que té són diners, perquè no té moltes vegades ni cultura ni té com gust, sinó que és com, no?, aquesta gent que tot ho mesura en funció dels diners, i aquest personatge que és un d'ells i de sobte doncs, ja no és un d'ells i ha de mantenir aquesta façana i tot el que està disposat a fer per mantenir aquesta façana. Mm-hmm. Fa gràcia més que el personatge sigui el John Hamm, no?, el mític Don Draper de Mad Men, que des de Mad Men potser havia fet molts papers, però sempre, a més molt diferents, però com sempre de secundari o d'estrella convidada, no? Ara estic pensant en Fargo, per exemple, que feia aquell xèrif que li anava alçado, però que és per la primera sèrie on torna a ser una mica el gran protagonista de la sèrie. La sèrie és John Hamm, I a més amb un personatge que podria ser una mica, pues, això, Don Draper, si hagués seguit, no? Don Draper en l'actualitat, una mica ja vingut a menys, però encara movent-se en aquest món, però també aquest personatge, no? amb tanta autoconsciència i menyspreu per si mateix i el que està disposat a fer per allò que vol, no? Al costat, doncs, Amanda Pitt, l'Olivia Munn, tota una sèrie de repartiment, i és una mica, doncs, això, com ell va entrant en les cases dels seus, entre moltes cometes, amics i veïns, per robar, i alhora va descobrint que sota aquesta, el clàssic, no?, de sota la façana de la vida meravellosa de Postal, doncs,
hi ha més coses, a part dels bolsos de Gucci, eh?
Exacte. I a part, i això no és un spoiler perquè ja comença així el primer capítol, hi ha un fet criminal que ell descobreix accidentalment quan entra a robar en una d'aquestes cases, i això és una mica el que anirà fent avançar la trama i què farà ell amb això, perquè clar, tampoc pot dir que ho ha vist. Llavors, una sèrie com interessant d'Apple. Té aquest punt com entre thriller però també molta comèdia negra, i on tots els personatges estan bé, se'n surten una mica del cliché.
Doncs Vicios Ocultos, aquesta proposta d'Apple Plus. I ara ens n'anem una altra vegada, Max.
¿Estás bien?
Sí.
Aquí es donde vivimos. ¿Esto qué es?
La valla.
¿Dentro qué hay?
Gente.
¿Y qué hay fuera?
Monstruos.
The Last of Us, que ja ens ha arribat a la segona temporada amb Bella Ramsey i Pedro Pascal, que s'han fet... Bueno, Pedro Pascal ja era gran, però Bella Ramsey s'ha fet més gran.
S'ha fet més gran i sí, sí, torna la segona temporada de potser la sèrie més exitosa o de la que més es va parlar, no?, l'any passat. I em fa la sensació que no, que potser aquesta segona temporada no ha
capturat tant.
No ha copejat, exacte, com ho va fer a la primera. I tot, malgrat que té un segon capítol, que aquí no farem spoilers, però qui hagi jugat al videojoc sabrà a què em refereixo, un segon capítol que et deixa completament descol·locadíssim, no? És un d'aquests capítols que, no sé, ara estic pensant en Joc de Trons, que tampoc he vist la sèrie, però, bueno, seguint les novel·les, la boda, no?, la boda vermella, aquell capítol...
El capítol de la boda vermella, sí, sí.
Que et deixa com molt girat, o quan maten a John, no?, els seus companys de la Guàrdia de la Nit, que van ser com icònics i van provocar tota una sèrie de debats i de que la gent es va quedar, doncs, en plan, o quan maten a Ned, no?, a la primera temporada.
Al principi, sí,
que dius, és el protagonista...
És el protagonista, per què maten?
No, aquestes coses que passen en una sèrie, aquests girs brutals en una sèrie a més tan mainstream, i en canvi aquí hi ha un gir a la segona, al segon capítol, a més ve molt d'hora, ningú s'ho espera, un gir que canvia una mica la sèrie, i tinc la sensació que no ha quallat com pensaven que quallaria. I a part que és una sèrie que jo crec que no acaba la temporada, diguéssim. Hi ha tota una sèrie de temes de la trama que han volgut allargar per una nova temporada, però jo crec que això es nota, no? Que no l'estan... No va, després de la segona no va en pujada, sinó que es queda com en un limbo i no acaben de tancar, perquè ho acabaran de tancar a la següent temporada. Llavors jo crec que el fet de voler allargar això o voler dividir aquest segon videojoc amb dos temporades diferents no els ha acabat de funcionar, i la cosa s'ha anat desinflant una mica. I tinc la sensació això, de que una sèrie que ho tenia tot, perquè la seva primera temporada, doncs, va arribar com per sorpresa, va ser un èxit mundial, Pedro Pascal va ajudar, no?, a fer créixer el fenomen que ja és, no?, Pedro Pascal, I en canvi aquesta segona temporada, doncs, han jugat fort, se l'han jugat, se l'han arriscat, però no els ha acabat de funcionar. Jo crec que la gent s'ha quedat una mica doncs perduda i no ha tingut l'impacte cultural que va tenir la primera. No sé si ja per esgotament o perquè no s'hi ha connectat. En qualsevol cas, segueix una mica també la història aquesta, no?, del món postapocalíptic, on un fong ha convertit a molt dels habitants del planeta, doncs, en, diríem, zombis, no són zombis, però per entendre'ns, i doncs la lluita dels supervivents en aquest nou món caòtic, on t'has d'enfrontar doncs aquest perill, però a part que encara és més, i això també passa a The Walking Dead, són més perillosos moltes vegades els que han sobreviscut,
sí, els vius que els morts, sí.
Exacte, els vius i com se n'aprofiten d'aquest caos, no? Per la llei del més fort, doncs aquest, com aquest duet protagonista, que a més tenia el seu encant, no?, perquè eren com una noia jove, un home més gran, aquesta relació que s'anava construint una mica paterno-filial d'aquests dos personatges, no?, ferits, que la química que tenien, doncs és una mica la història que mou també aquesta segona temporada.
Doncs aquesta segona de The Last of Us, que doncs el que comenta en Camil, que sembla que costi, que hagi costat que acabi d'enganxar. Vinga, que ens en falten dues. La primera, tornem a Netflix.
Sin hogar, asesinadas en pocos días.
No les roba, no se lleva nada.
Mata por matar, es un depredador.
Un virus primero debe infectar una célula. Si lo consigue, no parará de matar.
¿Estamos hablando de infiltrar agentes entre los sin techo?
¿Malos tratos a un detenido? ¿Violencia de género? ¿Agresión a un superior?
Lo siento mucho, pero estás fuera del caso.
De puta madre.
Vinga, no havíem parlat avui de cap sèrie espanyola. No és Netflix, és Disney Plus, i és El mal invisible.
El mal invisible, una sèrie, un fet curiós, no? Perquè és una sèrie que es va estrenar a 3CAT i a TV3, és una sèrie catalana protagonitzada pel David Verdaguer, i que doncs ha funcionat bé i ara s'estrena en streaming a Disney, no? És aquesta sèrie, a més és un thriller policíac basada en un cas real, no? Aquest, durant la Covid, durant el confinament, no sé si ho recordeu o recorden els oients, es produeixen una sèrie de crims contra persones sense sostre i sense llar, no? I llavors és una mica la història d'aquesta cacera d'aquest home, d'aquest virus, no?, que parlava en el tràiler, de dos policies que s'han de, en el context de la pandèmia, del confinament, del Covid, doncs han de donar cacera a aquest assassí de persones sense llar, i és una, com s'infiltren en aquest món que està davant dels nostres nassos, però normalment és com invisible als nostres ulls, no?, de la gent que no té llar, i és una mica un thriller a l'espanyola, no?, d'aquests, una típica sèrie com The Killing, no?, els clàssics thrillers anglosaxons o nòrdics, adaptats una mica al nostre país, amb un protagonista com el Verdaguer i l'Àngela Cervantes, que són, no?, el duet protagonista.
Doncs una sèrie, com dèiem, espanyola o catalana, que estrenarà al 3CAT, i per tant, doncs, potser algú de vostès ja l'ha vist, si no, doncs a Disney Plus, que de fet no està estrenada encara,
no,
s'estrena
sí, el 30.
El dia 30. I vinga, l'última. Una altra vegada la cosa va de distopies, de que el món s'acaba, vamos. Netflix.
Envido.
Yo no sé, escuché envido.
Real envido, dije.
Falta envido, carajo.
Cállense.
¿Qué?
Escuchen.
Ahí adora el aire, ¿no?
Nieve en verano.
Está helado.
Está cayendo una mierda tóxica del cielo que te toque y te mata.
Vamos, carajo.
hija está en algún lado. Y yo no voy a parar hasta encontrarla. Voy a dejar pasar, por favor.
Primero mostrar la máscara. Y con eso te vas a defender.
Atenció, que és que a mi m'ha sonat una sèrie americana, Buenos Aires, El Eternauta.
Si sona sèrie americana, de fet és un dels grans èxits de Netflix, però és una sèrie argentiníssima. Vull dir, queda, a l'inici, per qui no ho conegui, estan jugant al truco, que és un joc de cartes que potser és com, que crec que només es juga allà, és una espècie de mus, molt porteño, i comença el tràiler, no?, jugant amb aquests personatges reunits a casa d'alguns, jugant al truco, que és una cosa, i prenent mate, que no es pot ser més argentí que això. Un dels protagonistes, ja he sentit la veu, no?, de Ricardo Darín, i hem sentit al tràiler el que succeeix, no? Comença a caure una nevada a Buenos Aires.
En verano.
Sí, que a més crec que a Buenos Aires a l'últim segle ha nevat dos cops, vull dir, no és una cosa habitual allà. I veuen com aquesta nevada no és tal nevada, sinó que la gent que està en contacte o que surt a l'exterior mor. I llavors és la història d'aquest home, de Ricardo Darín, també ho he explicat, no? La seva filla està a algun lloc i ell vol trobar-la, no? Si no ha mort. I és com la història d'aquest home i els seus amics, doncs, per adaptar-se a una situació completament inesperada i com se n'en surten, no? I és una mica el missatge que s'està transmetent, que vol transmetre la sèrie, que a Argentina, com que està ressonant molt, d'aquest ningú se salva sol, no? Per contra, si fos una sèrie americana, estaríem acostumats a això, no? Al gran heroi, que és el que ens salva a tots, i en aquest cas, doncs, el missatge és que realment la col·laboració no? entre ciutadans és el que al final ens permetrà solucionar el problema que tinguem. I això està ressonant molt amb un, bueno, doncs amb un país que ara té, doncs, a Milei, no? Amb aquest discurs com molt, molt individualista. No? És un altre dels punts que ha fet que l'Eternauta, doncs, hagi tingut molta ressò, no només a nivell mundial, perquè és una de les sèries més vistes de Netflix, sinó sobretot a Argentina. I a més que allà és com una novel·la gràfica mítica, crec que és dels anys 50, que tothom coneix, no? I que a més ha servit també per remoure altres coses, perquè el seu creador, el guionista, doncs va ser desaparegut, segrestat durant la dictadura, junt amb les seves quatre filles, dues d'elles estaven embarassades, mai se n'ha sabut res més, i ara amb l'estrena de la sèrie, doncs, estan intentant entrar en contacte amb aquests nets que probablement, doncs, hagin agafat i donat a alguna família, i estan intentant fer una campanya, doncs, per saber si aquests nets han sobreviscut i tornar a contactar més, no? Llavors són molts temes del passat argentí que ressonen en aquesta sèrie, que bueno, que ha fet que sobretot allà sigui un dels fenòmens de l'any, i que curiosament una sèrie tan local en aquest sentit, però amb una temàtica tan general, doncs hagi funcionat. Crec que el creador de Paràsitos a Corea va dir que és, no?, una de les sèries de l'any. Vull dir, és una sèrie que ha ressonat molt i que té aquesta cosa que sempre parlem, no?, que al final funcionen les coses, que una cosa com molt local realment al final pot funcionar a nivell global.
Exacte,
no?
I no cal el protagonista americà.
Exacte.
Bàsicament. Vinga, i ara, amb un minut, tres coses, és a dir, una frase per cada cosa.
Va.
Primera, Max torna a ser HBO Max, ho hem dit abans.
Sí, sembla un acudit, no?, de mal gust. Vam estar parlant de com aquest rebranding d'HBO es va convertir en HBO Max, fa uns mesos es va canviar d'HBO a Max, doncs ara els executius, no sé com, han dit, ai, doncs igual no va ser tan bona idea, perquè realment els productes que tiren de la plataforma, i estic parlant de The Last of Us, de White Lotus, de The Pitt,
tenen la marca HBO.
I llavors, en comptes de voler convertir-se en Netflix, que és el que volien fer amb Max, doncs han reculat un altre cop i han dit, no, ens hem d'especialitzar en televisió de qualitat, i llavors recuperem aquesta marca. Llavors al juny, qui tingui Max, doncs tornarà a veure com li apareix, no sé si serà HBO, HBO Max, no sé com li posaran, però bueno, no ho tenen massa clar ja fa temps allà.
Torna Ted Lasso amb Ted Lasso.
Torna Ted Lasso, que això s'esperava, amb Ted Lasso, que això
que no
ja no estava tan clar. No? El protagonista Jason Sudeikis ha confirmat que estarà la nova temporada, perquè es parlava de que potser continuaven tots els personatges sense ell, però al final doncs tornem amb el nostre entrenador preferit.
Però amb equip femení.
Amb
sembla.
Equip. Sí, sí.
Sembla que anirà amb equip femení. Tot. És a dir que a veure si guanya la Champions. I la i, bueno, l'última res.
L'última no
tenim temps.
Ja la comentarem.
Ja la comentarem perquè no
clar, crec que no va entrar tampoc
no l'altre cop. No va entrar fa un mes i avui tampoc entra. Camil, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I a tots vostès, ho deixem aquí. Com sempre, gràcies per l'atenció. Aquesta tarda ple municipal, comença a les 4, acaba quan... això, quan acabi. I demà tindran tot el complet resum d'aquest ple. Gràcies, com sempre, per l'atenció, que va ser un molt bon dia. Fins demà.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.